Avui tenim al programa una de les veus emergents de la museografia europea, directora de projectes al Museu Històric de Berna. La felicitat oblidada mostra un dels capítols més foscos i silenciats de la història suïssa. Ella és la castellarenca Laura Company i està a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
Molt bona tarda, Laura.
Molt bona tarda, Marina.
Molt benvinguda. Encantada. Igualment.
Moltes gràcies.
Benvinguda a Ràdio Castellà i l'actual. Ens disposem a parlar doncs d'aquest projecte, però també de la teva trajectòria i del paper d'aquesta memòria, no, col·lectiva, que, com dèiem, és tan important de recuperar i que vosaltres feu amb aquesta museografia contemporània. D'entrada et volíem preguntar com neix el projecte Vom Glück Vergessen. No sé si ho dic prou bé.
Sí, ho has dit prou bé,
Molt bé.
Bé, crec que el que és important dir és que han hagut de passar dècades des de l'abolició de les mesures de mesures coercitives de suport o mesures de benestar social obligatòries, aquestes forsorgerische Zwangsmaßnahmen. Han hagut de passar dècades des de la seva abolició, que va ser l'any 1981, perquè es puguin activar i posar en marxa projectes de reparació i de la no repetició, com és aquesta exposició. Ha estat necessari un activisme molt potent per part de les víctimes per aconseguir els reconeixements del govern necessaris, que van començar a venir a la dècada dels 2010, i també l'aprovació d'una llei vital, que va ser la llei de memòria històrica, la llei de reparació, que es va aprovar el 2017 i que és la que després ha anat fent possible que tinguin lloc projectes com aquest.
En aquest projecte, quina ha estat la teva tasca?
Bé, la meva tasca com a directora de projecte cobreix tots els àmbits d'un projecte expositiu, des de la primera concepció d'idees fins a la fi del muntatge expositiu, quan s'acaba l'exposició, que serà al març de l'any que ve.
Rectifiquem, perquè hem dit el febrer i és fins al març, eh?
És que acabem d'aprovar una extensió de l'exposició. Vull dir, oficialment fins al febrer i hem aprovat una extensió fins al març.
D'acord.
Perquè està tenint molt èxit, el públic ha agafat molt bé l'exposició i, per tant, hem decidit allargar-la una mica més.
Perfecte.
Doncs això, des de totes les fases, des de la concepció d'idees inicials fins a la fi del muntatge expositiu, però també passant per tota la fase de producció i de posta en marxa, que acaba sent la fase més intensa de totes. Soc la responsable, diguéssim, de convertir una visió creativa en una realitat. I haig de mantenir aquesta visió conseqüent al llarg del projecte i anar orientant totes les decisions i tots els passos que es van realitzant d'acord amb aquesta visió, però també deixant prou espai i flexibilitat per poder reaccionar amb rapidesa davant d'imprevistos, davant de problemes. Volies anar gestionant i traçant el camí al llarg del qual es desenvolupa aquesta exposició. I al final, sobretot, la meva feina també consisteix en gestionar persones. Volien aconseguir que aquesta visió també sigui compartida i recolzada per tot l'equip i que les necessitats i llenguatges dels diferents participants, que en un museu poden ser llenguatges i necessitats molt diferents, perquè parlem des dels departaments que treballen amb objectes fins als departaments més tècnics, disciplines molt, molt diferents, i és aconseguir que tots els participants encaixin i s'entenguin els uns als altres.
Uh-huh. El títol, que direm en català ara, La felicitat oblidada, l'hem trobat molt eloqüent. Com el vau escollir i què simbolitza aquest títol?
Bé, el títol sorgeix d'un joc de paraules en alemany amb el terme Glück. La paraula Glück vol dir alhora felicitat i sort. I una de les víctimes que entrevistem a l'exposició, que és una protagonista d'un dels relats que mostrem, parla de la sort o la dissort d'haver nascut en un determinat metre quadrat o en el metre quadrat del costat. I aquesta imatge tan simbòlica i tan potent de la sort predestinada es lliga amb aquest joc de paraules, amb aquesta felicitat que va ser robada a aquests centenars de milers de víctimes de les mesures de benestar social obligatòries, que al final van ser un sistema de repressió sistemàtica exercit per un estat que va ser incapaç d'integrar la diferència.
Com hem constatat, aquesta exposició doncs, aborda un tema molt complex i sobretot molt dolorós. Com es pot fer accessible a un públic sense caure ni en el sensacionalisme ni en la fredor històrica?
Bé, crec que sobretot amb una mirada oberta, amb molta empatia i amb capacitat de reflexió crítica. La participació i el diàleg són eines imprescindibles en un projecte de memòria com aquest. I per nosaltres el treball amb víctimes ha estat una part essencial del viatge. Hi ha hagut víctimes que han esdevingut col·laboradores permanents del projecte, del principi fins al final, i que ara també amb tots els projectes i actes de mediació continuen molt presents a l'exposició. Però també els centenars de víctimes que han participat al memorial o a tots els actes que hem organitzat. Al cap i a la fi, en un projecte com aquest, el procés és molt més important que el resultat final.
Com hem dit al principi, vosaltres opteu per una museografia immersiva, de fet en expansió, en aquest tipus de museografia, i és una exposició que a més se centra en 5 històries personals concretes i reals. Per què vau decidir fer-ho així?
Jo crec que una exposició ha de ressonar dins del visitant. Ha de despertar-hi un impuls que romangui en la memòria. I per fer-ho cal anar més enllà del contingut. Fa falta construir un espai que pugui provocar emocions. Perquè al final recordem molt més allò que hem viscut activament com una experiència, que ha despertat, que ha commogut emocions en nosaltres. Per tant, quan estem parlant de la història de les dones solteres tancades en institucions de treball forçat, aquest relat té molta més força quan l'escoltem a través d'una veu que ens parla del que ha viscut i quan ens trobem en un espai de cartró que simbòlicament reconstrueix una cel·la on veiem una carta a mig escriure. Al final, l'exposició es converteix en un viatge.
Aquest projecte que posa èmfasi en la relació entre el passat i el present, què creus tu que ens diu avui aquest episodi de la història suïssa?
Bé, al final de l'exposició volem motivar aquesta reflexió sobre el present i el futur amb una pregunta, que és: a qui li demanarem perdó demà? La nostra societat continua plena d'injustícies estructurals i estem deixant a moltes persones al marge del dret a la vida i del dret a un futur. I precisament quan ens mirem aquesta història de les mesures de benestar social a Suïssa, veiem que aquestes injustícies estructurals es poden arribar a normalitzar durant períodes molt llargs de temps i que això també passa ara. Per tant, la pregunta és: som capaços de repensar críticament el nostre present abans que sigui massa tard?
De fet, aquesta instal·lació, Noms contra l'oblit, és molt potent visualment. Ens pots explicar com sorgeix i què representa per tu?
Jo tenia clar des del principi del projecte que una exposició com aquesta s'havia de convertir en un espai de memòria que tingués una visibilitat clara dins del museu. I amb l'equip de projecte vam començar a pensar idees per tal de transmetre la immensitat i la singularitat que hi ha darrere d'aquesta història. D'una banda, immensitat, perquè la quantitat de víctimes durant més d'un segle de repressió és incomptable, i de l'altra, singularitat, perquè darrere de cada víctima hi ha una història de vida plena de dolor, però també amb molta resiliència, també amb molta força. Per tant, el projecte que hem realitzat posa l'èmfasi en aquesta col·lectivitat que es va construint a partir de la suma d'individuals. Hem construït una constel·lació amb 14.000 estrelles, que són punts blancs enganxats un a uns per nosaltres, per l'equip del museu, sobre unes parets negres, i després hi hem anat escrivint 400 noms que han estat escrits a mà per víctimes o pels seus familiars. Així, la realització d'aquest espai de memòria també ha adquirit una funció molt potent de reparació, perquè per a totes les víctimes que hi han participat escrivint el seu nom, aquest acte ha adquirit un significat a nivell individual i a nivell col·lectiu molt, molt potent.
Has treballat per institucions com la Foundation Baylor o el Grand Egyptian Museum, però en què ha estat diferent dirigir un projecte com aquest d'ara?
Bé, d'entrada, cada museu és un món, però per mi la principal diferència ha estat que abans havia treballat per a museus com a clients, realitzant cada projecte en un museu o en un país diferent i treballant de manera externa al museu. I ara treballo com a directora de projectes expositius al Museu d'Història, és a dir, treballo des de dins de la institució i això em dona una llibertat i una flexibilitat que abans no tenia, perquè puc consolidar la direcció i la visió en la que es mouen els meus projectes seguint les idees que em semblen pertinents, depenent menys de factors externs.
Mm-hmm. La memòria col·lectiva és un altre dels temes recurrents també en la teva trajectòria. De fet, has aprofundit a vegades en temes com la Guerra Civil aquí a Catalunya. Quina importància té per tu treballar amb el passat des d'un llenguatge artístic i especial?
Bé, d'entrada és que aquests són els llenguatges amb els quals sé i m'agrada expressar-me. A mi sempre m'ha agradat explicar històries i explicar-les fent servir l'espai com a eina és omplir-les de noves dimensions que es poden anar descobrint a través de tots els sentits. La llum, el so, les combinacions de paraules i d'imatges, els objectes, els recorreguts, els materials, l'escala i la proporció dels espais. Al final, tot són peces d'un tot que va encaixant al llarg del camí. Uh-huh. I la meva passió per treballar la memòria col·lectiva, per treballar amb el passat, es va despertar poc després d'haver començat arquitectura, en una exposició de Francesc Torres anomenada Fosca és l'habitació on dormim, i aquesta exposició centrava en l'exhumació d'una fossa comú de la Guerra Civil Espanyola i em va impactar amb tanta força que vaig dedicar, que volia dedicar-me als espais de memòria.
En aquest sentit, quin paper creus que tenen els museus d'avui davant de temes socials i històrics tan sensibles com aquest?
Jo crec que els museus tenen una responsabilitat social molt important, perquè han d'esdevenir un espai de reflexió individual i compartida que ens permeti analitzar les llums i les ombres de la nostra societat d'una manera crítica, motivant el diàleg i l'acció constructiva. És a dir, s'han de convertir en llocs de pensament.
Has viscut i treballat a Barcelona, a Basilea, a Zúric, ara a Berna, també. Què t'aporta cada ciutat en la teva manera d'entendre l'espai i la memòria?
Bé, és difícil definir exactament què hi ha pres de cada ciutat, però, com deia Italo Calvino, cada ciutat respon a una pregunta que portem dins. I la manera que tenim de veure el món es va construint a partir de tots aquests llocs als quals hem viscut, als quals hem treballat, i no només les ciutats on he viscut i he treballat, també hi ha altres ciutats amb les quals tinc un vincle especial, com Londres o Berlín, que també formen part de la mirada amb la qual vaig descobrint el món.
La Laura, com hem dit al principi, també té vincles amb el poble, també, perquè és de Castellà del Vallès. I com ha estat per tu portar un projecte internacional com aquest, amb arrels en un municipi com és Castellà?
Bé, jo sempre vaig saber que volia marxar a treballar fora del poble, que volia marxar a treballar a l'estranger, perquè em fascina descobrir el món i les persones que hi viuen. I per mi, explorar la vida amb els ulls oberts no es basa en fer grans viatges extraordinaris, sinó que es basa en compartir la vida ordinària amb persones que ens aporten altres perspectives, vivint i treballant en un entorn social i cultural diferent aquell al qual estem acostumats. Sortir de la nostra zona de confort ens ajuda a créixer i aprendre. I precisament Basel, que és la ciutat on visc ja des de fa 7 anys, és una ciutat on m'agrada molt viure perquè hi ha un ambient molt internacional i t'aporta molts punts de vista.
Uh-huh. Estaríem hores i hores parlant amb la Laura, ja ho veieu, és un pou de saviesa, que no para de créixer, perquè a més no atura les seves idees i de fet ja està en un altre projecte. Però per acabar, ens agradaria, Laura, que preguntar-te què t'agradaria que el visitant s'endugués després de veure si tenim la sort de poder venir fins a Berna, de veure la felicitat oblidada.
A mi m'agradaria que el visitant aprengués a valorar els privilegis de què gaudeix i sobretot que aprengui a mirar a aquell qui té davant sense jutjar-lo. Tantes vegades causem dolor amb discriminació i amb prejudicis innecessaris, però no serem capaços de construir un futur que sigui sostenible si no comencem a mirar-nos d'igual a igual, entenent que cadascun de nosaltres carrega el seu propi sac a l'esquena, però que tots som humans.
Laura, ha estat un plaer, sens dubte, poder parlar amb tu aquesta estona. Podríem dir des de castellà que t'enyorem, o sigui que si mai tornes per aquí, vine a fer-nos una visita.
Moltes gràcies.
Molt agraïts i enhorabona, enhorabona per aquesta tasca tan important que feu per tota la humanitat. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, una abraçada.